i es fer ses vivendes per a aquests veïns que estan desallotjats de casa seva des de fa ja més de 3 anys.
Arribam així a les 6 i 4 minuts. Més notícies d'aquí una hora a les 7 amb l'informatiu vespre.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entusiastes, amb Anna de la Salut.
Benvingudes, entusiastes, al programa de la cultura d'IB3 Ràdio. Com esteu? Començam avui el programa amb una efemèride musical, perquè tal dia com avui de 1924 s'estrenava Rhapsody in Blue. Composició musical creada per Gershwin, George Gershwin, per a piano i banda de jazz, escrita el 1924. Va ser una peça novedosa que combinava elements del món clàssic amb altres característics de la música moderna de Nord-Amèrica, del moment com el jazz, el blues o la música negra. Marca, de fet, un moment important en la història dels Estats Units que molts han definit com el naixement de la seva pròpia música sinfònica. S'estrenava, com dèiem, tal dia com avui, el dia 12 de febrer de 1924, a l'Eolian Hall de Nova York, en un concert titulat Un experiment en música moderna, An Experiment in Modern Music, dirigit per Paul Whiteman i la seva banda amb el mateix Gershwin al piano. Gershwin va néixer a Brooklyn i des de molt aviat ja va demostrar la seva gran capacitat per a la música, aprenent a tocar el piano de manera autodidacta. Es va formar després a Europa amb Ravel i sempre. Es va preocupar perquè la seva música reflectís aquesta fusió entre la música popular nord-americana i la sinfònica més acadèmica. Rhapsody in Blue, que s'ha convertit indubtablement en la música de Nova York, que compleix 100 anys. Un primer punt per començar el programa d'avui en què xerrarem de tot això. Començam el programa amb Paco Román del grup Neumann, que divendres presenta el seu darrer treball en es gremi en el marc de les Mallorca Live Nights. Tot seguit farem un repàs de la gala dels Premis Goya de diumenge i tancarem el programa amb Jaume Bernat i el seu Transversar. Tot plegat serà des d'ara i fins a les 7 amb Miqui Fiol, el control tècnic, així que podem donar el sus.
Entusiastes, a IB3 Ràdio.
I escoltam Neumann, The City of Love, un dels temes que conforma el seu nou àlbum Waterhole, que publicaven l'any passat amb Subterfuge. Els murcians tornen als escenaris amb una altra flora de cançons sentides, emotives i plenes d'èpica, i ho fan 6 anys després del darrer treball, Crashpad. En Paco Román a la veu i guitarra, Dani Molina al piano i José Sánchez a la bateria, Neumann es mantenen fidels a l'esperit indie. Amb total independència i zero pressions del mercat, han decidit tot el temps el que han necessitat per crear i gravar a la casa estudi, totalment allunyats de les modes i els dictats de la indústria musical. Neumann presentaran aquest nou treball en el marc de les Mallorca Live Fest Nights. Serà aquest divendres a partir de les 10 del vespre en el Grammy, i per parlar-ne ja podem saludar a Paco Román, que ens atén telefònicament. Com estàs, Paco? Bienvenido.
Hola, pues muy bien, muchas gracias, muy amable.
Explícanos, Paco, ¿cómo planteáis este directo del viernes y, bueno, en general, todos los directos de esta nueva gira con Waterhole?
Bueno, pues, a ver, es quizás la gira más corta que estamos haciendo de un álbum, ¿no? Neumann se caracteriza mucho por el directo, uh-huh. Es un grupo fundamentalmente directo. El caso, por ejemplo, de If, que fue el disco anterior a Crashpad, pues fueron 3 años, 330 conciertos, ¿no? Lo que dice que, bueno, no tienes ni un día de descanso prácticamente, porque cuando llegas a descansar te tienes que ir al día siguiente a otra ciudad. Uh-huh. 3 años, 330 conciertos. Este LP no quisimos hacer tantos conciertos, las cosas han cambiado mucho tras la pandemia. Precisamente cuando la canción que acabas de poner, The City of Love, es una canción que se estrenó, y justo se estrenó y se lanzó y se emitió. Al día siguiente vino el confinamiento, lo que paralizó la grabación, y entonces, bueno, luego se sacaron unos singles hasta hace una semana, que salió un nuevo single de un adelanto en castellano, porque también cantamos en castellano algunas canciones. Uh-huh. y esta ha sido un poco, pues, la historia discográfica, ¿no? Desde que salió Waterhole, luego, pues, en directo, fundamentalmente nos centramos en toda la discografía de Neumann, ¿no? Porque es una discografía ya con 6 álbumes, de los cuales, pues, muchas veces dices, bueno, ¿y cuál quito?, ¿no? Entonces, claro, muchas veces también dices, es que los conciertos se nos van a 2 horas y media aproximadamente, ¿no? Entonces, ya uno termina, nosotros no nos damos cuenta, pero claro, también pensamos, y la gente lo agradece muchísimo, ¿no? Pero hacemos un repaso de la discografía de Neumann, de las canciones más emblemáticas, ¿no?, que han rodeado la vida de mi vida, ¿no?, de la vida de Neumann como banda. Y luego, pues, nos centramos también un poco en Waterhole, y también, pues, estrenamos, vamos a estrenar por primera vez en directo el nuevo single, que se llama No Voy a Llorar, que como te decía, pues salió la semana pasada.
Uh-huh. Ahora, de que un poquito te lo podremos escuchar, este nuevo sencillo, y te queríamos preguntar, porque mencionabas este surgimiento un poco de una época complicada del Waterhole, de hecho hay mucho espacio desde la última publicación Crashpad hasta esta nueva publicación el año pasado, imagino, y comentabas esta parte de la situación del confinamiento, que sacáis The City of Love y como que se para todo, ¿no? Pero no sé si también el hecho de lo que mencionabas, ¿no?, de querer relajar un poco, aunque sois una banda de directos, de querer relajar un poco este ritmo ya frenético a nivel vital.
Sí, vitalmente el confinamiento a mí personalmente al principio me vino bien, o sea, uh-huh. Digamos, la pandemia a mí me vino bien en el sentido de que pude descansar, porque la gente decía, bueno, habrá sacado ya 5 discos. Digo, no, pues no toco la guitarra en 6 meses. Uh-huh. Me dediqué a tocar el piano, hice 155 obras aproximadamente de música clásica.
Ostras.
También hago orquestación. Uh-huh. Entonces, en ese tiempo, pues me dediqué y me sumergí en ese mundo de la orquestación, ¿no? Compuse esas obras casi como una locura, ¿no?, que me vino a la cabeza. Ya había jugueteado con la orquestación en otros discos anteriores, ¿no?, en Neumann, en algunas canciones, ¿no?, como en el caso de Kiss, Crack Kiss también, uh-huh. En fin. Pero a mí me vino bien porque yo necesitaba descansar, y la vida de un artista no es estar todos los años sacando un disco para estar presente todos los años en los festivales. Uh-huh. Me parece que el arte no es eso, el arte no es... tengo que hacer un cuadro para venderlo y mañana tengo que hacer otro porque tengo que venderlo la semana que viene. No tengo que hacer un disco para estar presente en los festivales del año que viene, ni tengo que hacer otro al año siguiente para estar en los festivales del año siguiente. O sea, creo que el arte se está desvirtuando demasiado. En los últimos 5 o 6 años se ha desvirtuado, bajo mi punto de vista, bastante. Pero nosotros, bueno, las cosas cuando funcionan y cuando van bien, ¿por qué hay que cambiarlas, no? Entonces, Newman tiene la oportunidad, infraestructuralmente y infraestructura y humana, ¿no? De poder hacer lo que quiere, de poder hacerlo como quiere, como lo siente, y tiene esa suerte, ¿no? Creo que es una suerte grandísima que un grupo como Newman se haya hecho un hueco y haya nombrado Waterhole como el disco de la época, ¿no? Estamos hablando que Waterhole está como, digamos, como nombrado el disco el mejor disco de los últimos 25 años en España, ¿no? Es un disco hecho desde la espontaneidad, nada premeditado. Está hecho en mi estudio, que es un estudio de primera división, ¿no? En la finca que vivo en Granada. O sea, no es un estudio casero, aunque está en la planta de abajo de la casa, es grandísimo. Pero digamos que toda la infraestructura que tengo es de un estudio importante, ¿no? Entonces, pero no me gusta darle demasiadas vueltas a las cosas, ¿no? Hacemos unos ensayos, cogemos un boceto, cogemos una idea y ahí sale un disco, ¿no? Si la canción dura 15 minutos, dura 15 minutos. Si dura 8, dura 8. Luego tenemos la suerte de que esas canciones nos las radian y nos las ponen, ¿no? Y nos tienen bastante cariño, ¿no? Demasiado. Nos tienen bastante cariño y porque hay que cambiar, ¿no? Entonces, la última canción, el último single, si lo ponéis, es una canción de un corte más, pues como si digo, ¿no? Más single. Canto en castellano y es una canción en la que hablo precisamente de eso, ¿no? De por qué Dios no. Porque da la sensación de que Dios nos ha abandonado, ¿no? No me considero católico practicante, ¿no? Pero sí me considero una persona que tiene fe y que cree en Dios y en Jesús, ¿no? Y muchas veces le pide ayuda. Y la canción que No voy a llorar precisamente habla de eso, ¿no? Que porque en los últimos años quizás nos haya dejado un poco de lado. Quizás también creo que es porque nos hemos portado mal, ¿no? Nos hemos portado mal porque no hemos hecho las cosas bien, ¿no? Entonces yo creo que Dios está más con los animales y con la naturaleza que con nosotros. Pasa que, bueno, Dios siempre está ahí y siempre, Dios, como dicen, Dios aprieta pero no ahoga. Y esta canción habla un poco de esa sensación, ¿no? Que como es un cúmulo, digamos, ¿no? De experiencias que he sufrido desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, y que hace unos meses pues caí en la cuenta, ¿no? De que se está ocurriendo, ¿no? En la escena nacional, sobre todo, y en algunos países, ¿no? En otros países siguen teniendo la misma ideas y presencia y las mismas bases y ideología, ¿no? Musical y artística, ¿no? Pero en España se ha desvirtuado, creo, todo bastante. Solo hay que escuchar los últimos 50 discos, los primeros 50 discos de la lista de ventas, ¿no? O sea, da mucho mucho que decir, da mucho que hablar y da bastante pena. No lo digo porque yo no soy de meterse con nadie, para nada. Yo admiro todo lo que me pone el pelo de punta, lo admiro, pero es que últimamente no me pone nada el pelo de punta. Pero tampoco soy de investigar, soy un loco de vivir en mis canciones, de vivir en mi. Yo me acuesto con una melodía y me levanto con la melodía y estoy todo el día con la melodía y si no estoy con otra. En fin, que tampoco soy un obrero musical, tampoco estoy en contacto con la guitarra, con el piano constantemente, pero sí que cuando lo cojo me sale una canción, ¿no? Y es porque. Digamos ese pensamiento, ¿no? Que va rondando prácticamente las 24 horas del día, 7 días a la semana por mi cabeza, se dedica de una manera subconsciente a pensar en mis melodías.
Es un disco, podemos decir, más que conceptual, sentimental, ¿no? O emocional. Yo no sé si de la idea inicial que teníais con todo lo que pasó entre medio, si ha evolucionado mucho, evolucionó mucho hasta la versión
No.
final.
No, no, bueno, hubieron tres, cuatro, o sea, es un disco de 8 canciones, pero claro, la primera canción se llama
Sí,
Recall
son
Files,
6 o 7 minutos, ¿no?
son 7 minutos, casi ocho, son 2 canciones en una, ¿no? Luego está Three of Us, que dura 9 aproximadamente, no estoy seguro, pero son como 3 canciones en una, o sea, digamos que son 8 cortes, pero en realidad. Para mí fue muy importante que en el arte se pusiera la duración de las canciones, porque claro, dices 8 cortes nada más, no, no, 8 cortes no, o sea, son 8 cortes, pero que cada canción, hay algunas canciones que son como 3 en 1, ¿no? Y porque ha surgido así en el directo, ¿no? Y en el directo me refiero en el ensayo, ¿no? Entonces, Nosotros no entramos en el arquetipo de que hay que hacer un single y las colaboraciones desesperadas, ¿no? Que hay ahora mismo, ni los singles inmediatos, ni el no parar de sacar cosas para. No, no estamos las cosas con bastante arte. O sea, la música es un arte y el que piense lo contrario puede estar bastante equivocado. Y en la música solamente puedes pensar en lo que te da, ¿no? La música te da este disco que ha cambiado desde su inicio hasta su realización final, porque han pasado años, ¿no? Pasaron 5 años, 2 de ellos fueron inútiles, ¿no? Porque yo vivo a las afueras y no podían venir, y luego, pues, uno cuando tenía el COVID tenía el otro el COVID, en fin, era un poco una locura. Pero es un disco que no tuvo demasiados cambios, ¿no? A lo mejor quizás alguna canción se cambió por otra, luego a último momento, las últimas semanas salió una canción nueva y entonces quisimos grabarla, pero sí, Newman lo caracteriza básicamente y fundamentalmente la sensibilidad, ¿no? Con la que transmite los sentimientos, ¿no? Entonces, en este disco, pues quizás está más a flor de piel, ¿no? Quizás es el disco más sensible y más emotivo de Newman. Pues porque también yo he aprendido a transmitir mis emociones y mis sentimientos con el paso de los años, ¿no? Cada disco no es que sea mejor ni peor, pero en cada disco vas aprendiendo, ¿no? Tú cuando haces un disco es como pintar, por ejemplo, ¿no? O hacer un libro o una novela, ¿no? Aprendes palabras nuevas, encuentras colores nuevos, en el caso de un pintor, o formas distintas, ¿no?, de hacer las cosas, ¿no? Y al final, digamos que tu hilo conductor de tus manos y tu cabeza al transmitirlo al instrumento, en cada disco va evolucionando y eso hace que lo hagas de una manera mucho más, no mejor, sino distinta. Pero en el caso de Waterhole, creo que ha sido mucho más positiva. Creo que es el disco que con más fuerza y con más sensibilidad muestro todos mis sentimientos. La carrera de Newman no es la alegría de la huerta, ni muchísimo menos, porque son discos bastante, bastante emotivos, ¿no? Pero bueno, también tiene que haber de todo en la viña del Señor, y entonces, bueno, Newman tenía que existir porque no hay otro grupo como Newman, ¿no? A mí me hacían en una entrevista y me decían, dices que escucho el segundo uno o dos, dice, y ya sé que es Newman, ¿no? Dice, claro, ese es el mejor piropo que le pueden echar a una persona, a un artista, ¿no? Porque significa que tienes personalidad y tienes algo especial, ¿no? No, es muy difícil que te comparen con alguien, ¿no? Y en el caso del castellano, pues, por suerte, pues canto igual en castellano que en inglés, o sea, no me cambia el tono de voz, ni me cambia nada, o sea, la voz es la misma. Simplemente lo único que cambia es el idioma, y el idioma para mí, el pop para mí, siempre ha sido, pues, como hacía Polis, ¿no? Du, 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 da, 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 o como hacía, claro, ese es el pop
Bueno, como
realmente, o sea,
tenemos
no hay.
el ejemplo, ¿no? De esta que hemos escuchado ahora, de City of Love, que es como este gran himno para que todo el mundo cante, que, ¿no? Es la, la, la,
Sí, pues sí, yo soy mucho de sara, la, la,
la.
son canciones que las conviertes un poco entre comillas y sin querer parecer potente ni nada, ni muchísimo menos, soy bastante humilde, pero las cosas son como son y al final pues las conviertes sin querer, en el caso de Newman, en pequeños signos, ¿no? Y el caso también de No voy a llorar, pues también algún sararara, distinto, ¿no? Pero porque me lo pide el cuerpo, ¿no? Entonces, esa es la prueba. La canción tiene mucho, mucho trasfondo, ¿no? Pero si el cuerpo te pide decir eso, lo importante para mí son las melodías, no es lo que dices, sino cómo lo dices, ¿no? Eso realmente para mí es lo importante, ¿no? Entonces, me acostumbré a cantar en inglés porque me acostumbré, pero siempre recuerdo bueno, que el castellano es mi idioma. Yo no soy bilingüe, ni mucho menos, pero tengo la suerte de trabajar con artistas internacionales y nunca me han dicho, ¿pareces un tu inglés? No, no, o sea, me desenvuelvo bastante, bastante bien cantando en inglés, y de hecho he trabajado con artistas de gran nivel como Jason Fallner, como Ken Stringfellow, como Matthew Sweet, artistas que con Brendan O'Brien, o sea, gente muy muy importante. Brendan O'Brien, en el caso de Brendan O'Brien, es el que ha producido todos los discos de Pearl Jam, de Rage Against the Machine, de Lou Reed, de Bruce Springsteen. O sea, estamos hablando de gente muy importante con la que he trabajado, pero no he trabajado porque la haya contratado, sino por afinidad musical. No he tenido la suerte de viajar a Los Ángeles, a Nueva York, a muchos países, a estar con ellos porque me lo han pedido y también he tenido la suerte de recibirlos, ¿no? en mi finca, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso es básicamente y fundamentalmente la historia de Waterhole, es el disco con el que mejor expreso mis sentimientos, eso está claro.
Expresar sentimientos y vamos a despedir ya con No voy a llorar, pero te queríamos preguntar si esto es una antesala de nueva música en camino, si habrá ya, si estáis pensando en un nuevo disco ya.
No estamos pensando en un nuevo disco, estamos pensando en que pronto grabaremos otro single, uh-huh. Porque claro, la industria ha cambiado y ahora ya no saca discos, ya saca singles,
sí,
¿no?
Sí, la nueva industria.
La nueva industria, la moda. Claro, entonces, bueno, esto es una cosa que a mí pues no me gusta nada, estoy bastante cansado en ese sentido porque un grupo tiene que sacar, o sea, nosotros somos un grupo que se basa fundamentalmente en los años 70, los años 80, entonces hay que hacer discos, y lo de los singles es alguna movida que se han montado así la industria discográfica para ir sacando más dinero y ya está. Uh-huh. Básicamente lo que pasa, ¿no? Entonces no comulgo con ello, entonces estas cosas pues bueno, pero no estoy enfadado con la industria, es necesaria para el desarrollo.
Bueno, pasarán contadas veces algunos singles, esperaremos nuevo material, mientras tanto nos quedamos con Waterhole y en directo con Neumann este viernes a partir de les 10 en el Gremi, en el marc de les Mallorca Live Night Fest. Paco, muchísimas gracias por este ratito con nosotras.
A ti, ha sido un placer.
Que vaya muchas muy
gracias.
Bien,
hasta luego.
Adiós.
Igualmente, chao, adiós. Adiós.
Me tengo que cuidar, debo estar allí, donde nace el sol. Tengo que llorar, ya no puedo más, solo pido a Dios que esté tocando mi
De 6 a 7, entusiastes, amb Anna de la Salut.
IB3 Ràdio és diversitat.
Eclèctic, on conviuen totes les músiques.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. De dilluns a dijous, a les 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
Salut i bona música.
Al Nautilus us posam al dia de ses darreres i més interessants investigacions i donant veu als científics, principalment els de ses nostres illes.
Hi ha tres categories d'animals amenaçats. El vell marí havia estat molt de temps en perill crític, després de passar en perill, i ara doncs, l'han posat a vulnerable.
S'ha demostrat que ses zones urbanes on hi ha presència de vegetació, la temperatura de cop és capaç de davallar 3 o 4 graus.
Si voleu estar al dia la recerca científica i el coneixement mediambiental a ses nostres illes, el vostre programa és el Nautilus.
Dissabte, a migdia, al Nautilus, amb Cristina Mandatur. 9 de cada 10 metges recomanen una hora de cultura diària. Escolta, entusiastes.
Bien. El Goya a la mejor película de este año es para La sociedad de la nieve.
Escoltàvem el moment de l'anunci de la millor pel·lícula en els Goya, que recollia La Societat de la Nieve, gran triomfadora del vespre amb un grapat de premis. Enguany, 12 guardons. La Societat de la Neu s'ha convertit en la tercera pel·lícula més guardonada en la història dels Goya, només darrere de Mar Adentro i Ai Carmela. Millor pel·lícula, millor direcció, so, muntatge, efectes especials, direcció d'art, disseny de vestuari, maquillatge, música, entre molts altres, també el de millor direcció de producció, hem de dir, amb un nom balear, i escoltam les paraules de la menorquina Margarita Huguet quan recull el premi.
Agradecer a Jota, Belén y Sandra por confiar en mí para esta aventura. Gracias infinitas por convertir cada proyecto en un reto mayor y en un ejercicio de superación profesional y personal. Va por todos vosotros, ratones de la nieve. Por último, dedico este premio a mi querida familia, amigos, a todo el mundo que
Així mateix, el productor mallorquí Òscar Bernàcer ha recollit també premi a millor pel·lícula documental per Mientras seas tú i se sumen aquests premis als ja acumulats anys enrere amb Segell Balear, Sílvia Venegas, amb Nuestra vida como niños refugiados en Europa, Carles Bové amb Gaza i Jaume Carrió i Laura Gost per Woody amb Woody. La gala amb Ana Belén i los Javis com a mestres de cerimònies va contar aquesta gala amb una gran presència de noms del cine espanyol. Un dels moments més emocionals per ventura de la gala va ser aquest Goya d'Honor 2024 per al director de fotografia Juan Mariné, que no va poder recollir a causa de la seva edat avançada, 103 anys, dels quals, han de dir, n'ha fet feina més de 80 com a director de fotografia, però també com a historiador, investigador i restaurador. També Sigourney Weaver recollia el Goya d'Honor internacional pels seus personatges femenins, diuen, independents, complexos i forts, un guardó ja instal·lat anys darrere, i per repassar tots aquests detalls que hem mencionat, només alguns dels highlights, allò més important d'aquesta gala, avui ens acompanyen telefònicament Heller Escribano, directora de l'Ibicine. Heller, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Benvinguda al programa.
I
també tenim amb nosaltres la nostra estimada col·laboradora, Cati Moya. Com estàs?
Molt bé, encantada de saludar-vos.
A veure, el gran tema, La Societat de la Nieve i Bayona, perquè són els grans protagonistes d'aquesta gala dels Goya d'enguany, entre ells els més grossos, poden dir, perquè hi ha millor pel·lícula i millor direcció, a part de tot el grapat de floret de premis que venien darrere. Vosaltres què trobeu? Ha estat just això? Si vols començar, Heller?
A ver, a mí me parece, me das a mí la, yo sí que lo considero justo. A ver, en realidad los premios son una película que técnicamente es perfecta, entonces no era de extrañar que al final pues recibiera este aluvión de premios. Yo creo que muy merecidos y que luego al final también ha estado bastante repartido, entre comillas, porque bueno, o sea, Estíbaliz con 20.000 especies de abejas, que para mí es una de mis favoritas, ¿no? Y también han tenido varios premios, aunque tenían más nominaciones, pero bueno, con mejor dirección Nobel, creo que ya nos hemos yo por lo menos decir, vale, que Bayona se lleva mejor dirección, pero mejor dirección Nobel, pues Estíbaliz, jolín, es una película súper necesaria. Uh-huh. Y bueno, yo creo que sí, que ha estado bien. He leído de todo, ¿no? Hay como gente muy hater por ahí, pero es verdad, es que además piensas, sí que es verdad que tenía muchísimo más presupuesto y es difícil comparar películas así, ¿no? Pero porque, o sea, si al final se premia la calidad y lo que es el resultado, pues es una película de 10, ¿no? O sea, que al final yo creo que sí que está bien merecido.
Cati, es nuestro hater particular de La Societat de la Nieve, a veure.
Això anava a dir, perquè la sentia i dic, bé, me sap greu ser jo. Estic completament d'acord que, efectivament, a nivell tècnic, o sigui, és incontestable que aquí se podria dir gairebé que les comparacions són odioses. O sigui, La Societat de la Nieve té un pressupost, té un disseny de producció, té una proposta que fins i tot molt bones històries, per molt bones històries que hi hagi, no? És com si jugassin a diferents lligues i també, al final, els premis són justos o són injustos, és que què se premia, no? Que això és una cosa que darrerament penso molt en relació amb els premis de cine, que en els darrers anys tinc la sensació que estan com a desnortats, que els Oscars ja no saps exactament què premien o què cerquen, ni el Goya, així com antigament ho podies saber, quan ara has dit, ai, Carmela i Mar Adentro. no m'apareixen a mi aquestes les tres millors pel·lícules de la història del cinema espanyol, ni d'en fora, i tanmateix són els que tenen més premis. Yeah. No, perquè els premis reconeixen certes coses. Ara bé, a nivell d'història, claro, a nivell de pel·lícula, jo, La Sociedad de la Nieve, no m'apareix ni d'en fora la millor pel·lícula d'enguany, i és una pel·lícula que mainstream, comercial, funciona molt de nivells, però jo considero que n'hi havia altres en competició que, si haguessin estat en el mateix nivell de producció i de pressupost, tal vegada sí que haguéssim pogut tenir qualque cosa a dir, perquè com a història m'interessava més i com a cinema pur i dur també m'interessava més. Mm-hmm.
No sé si veieu Creatura com una de les candidates, perquè estava nominada millor, bé, Elena Martín en aquest cas amb la millor direcció, o si no com a millor pel·lícula, la que mencionàvem, no? La de 20.000 espècies d'abejas, que finalment se'n va dur 3 premis, tot i que sumava 15 nominacions, però sí, són premis que més o manco estan bé, perquè té repartiment, millor direcció novell i millor guió original, vull dir que són també de, com a la segona, els segons premis, no?
Sí, bueno, yo... también... Ah, perdón.
No, Didi.
No, que con lo que respecta a tantos Goyas, ¿no?, de La Sociedad de la Nieve, es verdad que en un momento piensas, ostras, es una película que también ha tenido muchísima promoción y eso ayuda también a que a los votos, ¿no? O sea, es al final es una carrera también de promoción el llegar hasta los Goya y lograrlos. Pero luego de repente, por ejemplo, lo que hablabas de la historia, el guión, mejor guión adaptado, no se lo llevaron ellos, sin embargo, se lo llevó Robot Dreams, que también eso me sorprendió porque dices, pues tampoco ha sido tanto una carrera de marketing, yeah, sino que al final se ha votado lo que cada uno ha considerado, o sea que en ese sentido también lo vi y dije, ostras, pues muy bien, porque Robot Dreams también es un peliculón. Uh-huh. Y que sea una película de animación y se lleve no solo el premio a mejor película de animación, también tiene un mérito.
Totalmente. Cati?
Yo no sé si era por ilusió d'arribar al final de la gala, que esperava que hi hagués una sorpresa, perquè ja quan no, això circulava el comentari de que es donin ja tots els premis de la Sollada de Nieve i anem a dormir, perquè duim 10 i es deuen estar per ells, que jo esperava... Que això també passa de vegades en aquest premi, que tots els premis, per exemple, recorden els Oscars, l'any de La La Land, que jo estava segura que s'enduria l'Oscar a millor pel·lícula, i va ser per Moonlight, una pel·lícula que a dia d'avui no recorda gairebé ningú en comparació amb La La Land. I jo pensava, o en Víctor Erice per direcció, o les 20.000 espècies d'abejas per pel·lícula, clar, haurà la sorpresa final, jo crec, per arribar a la 1:30 del vespre, amb el Lluís Benvedat, suposo que tenia aquesta il·lusió. Ara tu deies, per exemple, Creatura, també és cert que en els darrers anys la direcció novell, com ha estat enguany el cas de la editora de les 20.000 espècies d'abejas, però tots els anys anteriors han estat dones joves que fan un tipus de proposta, sí. Elena Martín no se'l va poder dur perquè ja l'ha guanyat en la direcció novell i estava nominada amb Creatura a altres categories. És cert que el Goya sí que intenten obrir com aquesta finestra a un tipus de cinema que jo crec que tots són conscients que abans ni tan sols arribava a les sales perquè ni tan sols les dones arribaven a dirigir aquest tipus de pel·lícules, i ara mateix el manco dins les nominacions, en guany era Sant, per primera vegada hi havia més dones nominades que homes entre tots els guardons i entre totes les nominacions. I això, Creatura, jo en cap moment vaig pensar, així com en els Premis Gaudí, sí que sabia venir que tindria més espai, que en el Goya tingués tantes opcions com, per exemple, les 20.000 espècies d'abejas, però és cert que el manco que hi siguin ja demostra que qualque cosa sí que està canviant en aquest sentit.
Sí, desde luego. Pero luego es verdad lo que decías de las mujeres, ¿no? Que también he leído como muchas personas que dicen, ah, bueno, había muchas mujeres, pero al final no han ganado. O sea, dices, claro, pero es que al final se trata de una decisión que no nos juntábamos todos los académicos y decimos, ah, venga, vamos a repartir. Sino que es un voto que es anónimo y al final cerrado y no cada uno vota lo que considera y se hace la suma, ¿no? Entonces no es algo que puedas decidir. O lo que decías tú, ¿no? Hacer una sorpresa, pues eso también hubiera estado bien, ¿no? Decir, ah, venga, claro, pues vamos a repartirlo. Pero claro, no es una cosa que se decide así. Entonces, claro, es complicado.
I jo no sé si vos ha sorprès que en Coixet, ara no sé si m'he descomptat, però crec que no va se'n va anar a mans buides, un amor.
Yo hubiera echado de menos a... Sí, la verdad que sí. Porque es un peliculón también, pero...
Perquè
però bueno, és que havia pel·lículones.
Sí, se va anomenar durant la gala, que se va fer aquest replegament, no?, de gent que havia estat nominada però que mai havia guanyat, sí. i varen mencionar que en Coixet havia estat la persona, la dona directora més Premis Goya, si no vaig malament.
Sí.
No sé si va venir de nou, això.
Sí, no, jo no ho sabia, no, però... Bueno, jo soc fan d'Isabel Coixet, de sempre.
Així que... Però jo m'ha de sorprendre perquè tenia la sensació que en Coixet era una mica com Almodóvar, que a mi no l'havia reconeguda prou. Vull dir, quan la vaig sentir vaig dir, s'han embobat segur, perquè no pot ser que en Coixet sigui suïdret en aquest sentit, però és veritat que ell ja va ser... Clar, jo ara deia que aquestes dones que han arribat a Direcció Novell, no, quan s'ha passat de les primeres, de les que va obrir camines finals.
Clar.
I el seu, cinema, el seu primer cinema, que és el que a mi m'agrada més i el que m'interessa més seu, ja va rebre cert reconeixement, tal vegada no tot el que mereixeria, però, per exemple, ara que dèiem això de les pel·lícules més guardonades, per jo, un dels grans moments de la cerimònia va ser quan se va juntar tot el repartiment de Todo sobre mi madre, que és una pel·lícula que jo la ficaria entre les millors pel·lícules de la història del cinema espanyol, i no va tenir tampoc tant de reconeixement per part de l'Acadèmia de Cinema Espanyol quan va guanyar Òscar, Globus d'Or, Cannes, BAFTA i molts altres premis. Mm-hmm. Vull dir, al final els premis sempre deixen la sensació que no, nunca llueve a gusto de todos, no?
Sí, claro.
A ver, es complicado. También con el festival nos encontramos muchas veces con ese momento de decir, pero ¿cómo puede ser que, yo qué sé, este corto se lleve tantos premios técnicos y de repente no se lleve mejor corto? ¿No? O sea, eso también sorprende, porque al final los premios técnicos es como si es tan bueno en todo, pues al final lo lógico es que sea mejor película también, ¿no? Mejor corto, però no sempre és així.
Però, per exemple, jo enguany vaig estar molt contenta també per la part com es toca de que Balears hagi gratat aquest premi de disseny de producció, que la feina, per exemple, de disseny de producció aquí, gràcies a aquest premi de Margalida Huguet, s'ha reconegut més una feina que és complicadíssima, que és una part important, que la Sociedad de la Nieve deu ser de la tasca que ha fet aquesta dona, deu ser de les més importants que s'han fet, i que també se doni rebombori, no? No només a millor pel·lícula, millor actriu, millor actor, que sempre són els que acaben sortint, sinó feines així realment importantíssimes en pel·lícules com aquesta, que darrere hi ha una agenda, un calendari i una planificació, que de vegades, és cert, podria haver guanyat tots aquests premis tècnics, la Sociedad de la Nieve, i no haver guanyat millor pel·lícula, i no hauria estat injust, crec jo, en la pel·lícula.
I per què? Y porque no teníamos mejor casting, porque ahora en Hollywood, en los Oscars, han puesto mejor casting.
Claro.
Si hubiéramos tenido mejor casting, también se lo hubieran llevado.
Claro.
Porque el casting este que han hecho ha sido toda una hazaña, ¿no? Yo creo, es conseguir personas que además que no son actores, bueno, muchos de ellos no eran actores, y que se parezcan tanto y que luego logren esas interpretaciones, yo creo que eso sí que se merece un Oscar.
Totalment, i ara mencionàvem una miqueta això de la gala. Vareu trobar que va ser una gala entretenguda, no sé si teniu destacat algun gran moment del vespre. Cati, Heller?
Bueno, jo, la veritat, és que crec que tenia massa expectatives, perquè jo, el Javi d'Inana Belén com a presentador, m'apareixia, no sé, o sigui, creia que havia de ser una gala, i la meva sensació és que varen desaparèixer bastant. No sé si, avui ho comentava amb un company periodista, si ho varen fer per evitar rebre totes les crítiques i varen deixar com que la gala anés una mica tota sola i ells no ficar-se en massa berenats. I si l'arrencada la Maia me va agradar, m'agradar les paraules d'Inana Belén i van tenir els moments, però... Així que, a més, va començar molt àgil la gala i no sé com, en mitja hora se lliuren 10 premis i després en tarden 2 hores i mitja més a lliurar-ne 10 més. Sí. Sempre passa. Jo cada any tinc sensació que comença superàgil i després
una
cosa i l'altra, i ja no pareix que no arribarà mai. Jo també crec que hi ha una qüestió de com se fan aquest tipus de gales, que s'han fet històricament d'una determinada manera, també als Estats Units. Jo crec que també, igual que deia que els premis en si tal vegada s'han de replantejar que fan i que cerquen i aquí premien, la manera de retransmetre aquest premi, jo crec que ja 2 hores i mitja un dissabte a partir de les 10, amb actuacions musicals mig mal lligades, amb discursos llargs, amb, no sé... Crec que també s'ha de fer una volta, però que és molt difícil donar-li una volta un concepte com aquest, perquè és difícil arriscar més de lo que varen fer.
És difícil. Jo crec que, a veure, jo l'any passat en Sevilla... Creo que se me hizo más corta. Este año es verdad que se me hizo larguísima. Empezó muy bien, que todos estábamos como alucinando, ¿no? Con Amaya, luego
ritmo,
Bisbal,
¿no?
O sea, fue como wow, o sea, esto promete. Y luego es verdad que, o sea, lo comentábamos entre varios, que al final era como que se iba desinflando y decías, madre mía, o lo que comentas, ¿no? Era de repente premio, 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 premio. Y no pasaba nada en medio, que también entiendo, porque había muchísimos premios y había un momento que decía, ah, ya solo queda dirección, ah, no, si queda dirección, novel, queda, no sé qué queda, y decías, madre mía, ¿cuándo vamos a acabar? Y a mí sí que se me hizo larga, es verdad que estuvieron muy bien, o sea, yo creo que ellos estuvieron muy bien, había ahí como un poco de críticas sobre que todo el rato hablaban de sí mismos. Sí.
Un poco excesivo, un poco más.
Sí. Porque yo en un principio pensaba que ellos la dirigían y por eso también todos los entregadores y todo el alrededor era muy de la gente con la que cuentan ellos sí. siempre, ¿no? Pero no, o sea, yo creo que sí que estaban más, o sea, no aparecieron tanto porque había muchísimos premios que entregar. Yo no sé si ha sido el año que más premios había o no sé por qué ha sido tan larguísima, pero entiendo que desde casa no se haría tan larga, creo, porque claro, allí estás viéndola y no escuchas las voces, esas voces que te explican, ¿no? A mí me encanta eso de verlo en la tele.
Sí, no, en Carlos de la Manta dades, mentre la persona puja, acompanya i llegirà allò,
sí.
Però els discursos clar, són igual de llargs, el moment sí. d'espera, vull dir, uf, i cadascú que vol dir, que mem, està molt bé, i jo també pensava, i ara me sap greu ser una mica també polèmica, però, per exemple, a mi me fa una mica de ràbia que en Sigourney Weaver, que se mereix totes les coses del món i que va fer millor el discurs de tots, però me fa una mica de ràbia que la persona estrangera sigui la que té
sí.
via lliure per xerrar 10 minuts amb un escenari quan hi ha gent, com per exemple la dona que ha fet el disseny de producció de la Societat de la Nieve, que recull un premi importantíssim per la seva trajectòria, que ja en els 2 minuts ja li soni la música. Això me sap greu ser per sí. punyetes, però me surt una mica de dins. Però ja. És cert que...
Però està passada, sí.
Clar, això sempre passa, però amb els Javis jo pensava que havien trobat un molt bon punt de partida per la gala, que era això de la nostra gala somiada, la nostra gala ideal, i que tal vegada donarien una mica més de canxa en això, i el veure que troba que se'ls va desinflar, també fa molt bo criticar des de fora, i a qualsevol que li encomanin dirigir, presentar o escriure la gala del Goya, li cau un bon panorama damunt.
Sí, un bon és complicada.
És molt difícil fer-ho gust de tothom i també equilibrar ritmes.
Sí, yo creo que hay cosas que de ritmo se pueden mejorar.
Sí.
Pero bueno, sí es verdad, eso lo de la música además es terrible, ¿no? Te quedas ahí como... Yo digo, madre mía, esa gente que están ahí hablando y siguen con la música, dices un aplauso porque yo no sé si sería capaz. Claro, porque no, sí, ya te dejas ahí. Pero sí, eso ha pasado en varias galas este año. Yo lo he visto también en Los Feroz, también pasaba que había algunos que sí, que les cortaban enseguida y otros que no. Y dices, bueno. Y sí, como momento especial, justo el de Sigourney Weaver, yo creo que fue momentazo. Mm. Yo estuve emocionada en casi todos los discursos, se me caían las lágrimas. Y estaba muy emocionada.
Heller, ja ens hem d'acomiadar, però et volíem demanar, perquè clar, tu hi vares ser presencialment, vares viure aquesta gala des d'allà, i jo te volia demanar per la post-gala, per la festa, almenys si hi ha qualque safareig, qualque cosa que ens puguis contar.
Sí, bueno, había la fiesta de los Goya.
Sí.
bien, no sé con qué añadir. Pues bien, es un punto de encuentro. Sí, al final es el momento de eso, de encontrarte con compañeros de profesión, con gente que has trabajado o que no. Yo en mi caso, pues bueno, como acabo de rodar corto, pues también me preguntaba... pues qué tal el corto y demás, cómo lo llevas. También por el festival siempre me preguntan y cierras cosillas, ¿no? Que estás ahí, nosotros estamos cerrando programación y pues algunas cosillas siempre cierro en la gala de los Goya. Es un buen punto de encuentro, desde luego, es donde puedes, pues eso, si no conoces, conocer a mucha gente que tienes al alcance y eso, y establecer un poco más de relaciones profesionales, pero... En definitiva, és això.
Bé, ja...
Tu tenies això per aguantar.
Fins a quina hora has dit, Heller?
Pues 6-7 de la mañana. Jo crec que a les 6 salia los autobuses.
I doncs ja t'estiraran la llengua un altre dia, encara que no sigui micro obert, que ens contin més detalls, perquè jo això, només de fer contactes, no sé si m'he acabat de quedar contenta, però bé. No tenim molt temps.
Havia molta bebida i poca comida, solo diré.
I del mateix motiu, en xerrarem. Heller Escribano, directora de l'Ibicine, moltíssimes gràcies per passar aquesta estona a nosaltres i voler comentar aquesta nova edició dels Premis Goya. I Cati Moyà, també, moltíssimes gràcies. Fins demà, tu.
Fins demà, que vagi bé.
Moltes gràcies.
Adéu, guapes, fins una altra.
Entusiastes, l'hora d'IV3 Ràdio per escoltar i sentir la cultura. IV3 Ràdio és participació. Atenció. S'ha detectat un buit a la graella d'IV3 Ràdio.
Inici de recerca d'àudio.
Es prepara una selecció d'informació útil. Consells, moments emesos a la ràdio pública.
Revisió d'arxius.
Equip de guàrdia, amb Pep Díaz.
Àudio localitzat.
Dissabte a les 10 del vespre, a IV3 Ràdio.
Play.
Desconnecta de la rutina amb la gran vida.
És una agenda que prepara Miquel Jung. Miquel, bon dia. Li pegaràs el gai d'avui?
No, no podem fer tantes coses.
No, no se pot estar per tot, eh?
Sortim de l'estudi i connectam en directe.
La nostra companya Francesca Mas, de fet, ja és allà i mos contarà com serà aquesta ruta.
Bon dia, Mònica, i de... ja som aquí.
La primera i única sidra ecològica menorquina. La Clara és en aquest moment gaudint d'un tast d'aquesta sidra.
Bon dia, és la primera vegada que se celebra aquest festival.
Dissabtes i diumenges, de 9 a 12, a IB3 Ràdio. Fins a les 7, entusiastes.
I recte final del programa d'avui. Ja tenim aquí nosaltres Jaume Bernat Adrover. Com estàs?
Va bé, va bé.
Ben tornat avui, Jaume. Ens endinsam amb el Museu de Mallorca, no?
Exactament. Aquesta setmana hem entrevistat Anna Maria Gràcia Salvà, la seva directora, des del desembre de l'any 2018. Amb ella analitzarem els canvis que hi ha hagut en aquesta institució des que ella va assolir el càrrec i també parlarem dels retes de futur, com ara la rehabilitació del Museu Etnogràfic de Muro, obrir les portes de les sales d'arqueologia, però també xerrarem de la temporada expositiva 2024, que aquest any arriba molt fort, amb una exposició de Sorolla, i també, per descomptat, parlarem de l'al·legoria de la vista i l'olfacte del pintor barroc Bruegel, que podem veure al Museu de Mallorca gràcies a la col·laboració amb el Museu del Prado. En tot, ens hem de fixar en la setmana que ve, dia 22, quan se presenta la primera exposició de l'any, aquesta vegada en col·laboració amb el Museu del Casat i l'Indústria d'Inca.
En el carrer que tu...
I de transversar-te avui en què en Jaume Bernat ha entrevistat Anna Maria Gràcia Salvà, directora del Museu de Mallorca des de desembre del 2018, i d'on venia ella abans?
I de Mireia Falanitxera, va néixer l'any 1961, tot i que ben jovenet, en els 18 anys, se'n va anar cap a Barcelona a estudiar filosofia i altres especialitat en història de l'art. Ella ha desenvolupat la seva carrera professional allà i l'any 1986 assolir el grau de funcionària de carrera de la Diputació Provincial de Barcelona. I abans de consolidar-se com a directora del Museu de Mallorca, exercí de tècnica de gestió de museus escrita a la direcció del Palau Güell. Poden dir que té un currículum ben extens, però que hem d'abreujar, perquè si no, no tindrà temps de gelar el museu. Així és que podem passar a parlar des que ella creu que són els tres eixos cabdals pel que fa al patrimoni de Can Nostra.
Recuperar, difondre i mantenir, si aconsegui, la memòria històrica, perquè tenim, hi ha unes certes tendències a pensar que potser aquesta cultura, i fins i tot els mallorquins i les mallorquines, podem arribar a desaparèixer en àrees de la globalització. Jo confio que no, però en tot cas és un deure del museu sempre recordar aquesta cultura, sempre, i que mai es pugui desaparèixer.
No arribi, i perquè això no arribi a passar, la directora del museu té clar que s'ha de fer i és apropar les belles arts en els llenguatges artístics actuals.
Perquè a vegades en els museus s'allunyania el passat, sabeu que molt en fora, molt diferent a lo nostre, i intentar que el públic vegi que no és tan diferent, que l'art va donant voltes, però que sempre hi ha unes referències. I clar, i pot ser la gent el que li arribi més seria també l'art contemporani, i intentar això, dialogar en totes les disciplines, sigui en art contemporani, sempre volem també el Museu de Mallorca, sabem que és un museu històric de belles arts i que també serà d'arqueologia, però creiem que ha d'entrar en totes les activitats culturals que se fan a Mallorca, una de les quals molt interessant és la Nit de l'Art. Aquest any van fer amb una obra de Pep Cortés i va funcionar molt bé.
Una escultura daurada de la sèrie Flavis en l'aire que dialogava perfectament amb els retaules gòtics del museu.
I una de les aportacions per aventura d'aquesta nova etapa és resoldre aquests problemes d'humitat de l'edifici, no?
Clar, hem de pensar que la seu del museu és Cala Gran Cristiana, un casal històric i que pateix molt de problemes i que danyen o han danyat històricament les obres, i que pareix que a la fi s'han subsanat aquests problemes d'humitat.
Una interessant és que han pogut renovar el pati, repavimentar-lo, i això és una feina molt important per poder després obrir les sales d'arqueologia perquè no hi hagi filtracions. Ha costat arribar, però en el final això ja està i és la primera etapa del procés de poder obrir les sales d'arqueologia. Crec que això és una fita important. Després, una altra fita important també és que hem pogut activar un poc el servei educatiu perquè han entrat una tècnica i també la comunicació perquè també ha entrat una altra persona. Un dels objectius és fer créixer un poquet el personal del Museu de Mallorca perquè pugui abastar més activitats i arribar a més públic.
Així mateix, un altre punt que dalt d'aquesta darrera etapa ha sigut l'ampliació de les col·leccions.
I després també una fita crec que ha estat molt interessant ha estat la de poder exposar la col·lecció de pintura mallorquina de segle XIX, segle XX de la nostra, que va ser cedida per CaixaBank, que ens va permetre remodelar tota la museografia de la tercera planta, augmentant la col·lecció considerablement. I una altra fita també bastant important ha estat la compra per part del Ministeri de Cultura del Cap Balat de Campuello, una peça excepcional dins de la escultura romana d'Hispània.
Aquest cap balat, el bur romà del que ja varen xerrar l'any passat, que prové del jaciment arqueològic de Podentia, però sens dubte, si xerram de fites d'aquest any, a banda de solventar aquests problemes d'humitat que podien perjudicar obres, han de xerrar de les obres per renovar la secció etnogràfica del museu, també.
Exacte, una secció etnogràfica que recorden que va obrir les portes l'any 1965, ja que va ser una donació d'una casa del segle XVII, de la família Simó, que havia adquirit prèviament l'arquitecte Gabriel Lomai, que va donar en el museu per establir la secció etnogràfica i que a la fi arriba aquesta esperada reforma.
Sí, el Museu de Muro també tenim en projecte, el projecte bàsic arquitectònic de rehabilitació integral està encarregat, el programa museogràfic també està encarrilat i ara estem esperant l'adjudicació de les empreses que han de fer la rehabilitació integral per poder començar les obres i per poder donar un museu etnogràfic amb els nous criteris museogràfics que són diferents, sempre, evidentment, sent respectuosos en l'edifici, en el pati, en la col·lecció, però han de donar una nova visió de l'etnografia mallorquina.
I ara ja coneixem les fites, el que s'ha fet fins ara, però explica'ns el 2024 que vendrà en el Museu de Mallorca.
Idò, mira, el 2024 arriba amb una exposició relacionada amb set sabates.
I després el que també intentam és rellegir la col·lecció. Hem obert una via en l'exposició 100 anys de glamour, que era rellegir la col·lecció a través de l'indumentària. Ara ho farem també, ho varen fer en el Museu del Calçat i la Indústria d'Inca de mirar les sabates, que per cert, dia 22 inauguram una petita exposició perquè se llegeixi la col·lecció del Museu de Mallorca a través de les sabates, que n'han comptat 140, no està malament.
I de les sabates passam a l'exposició Estrella del Museu, que aquest any està dedicada a en Sorolla.
Farem l'exposició de Sorolla. Aquesta exposició de Sorolla se diu Viatjar per pintar Sorolla a Mallorca. És una exposició que està comissariada i organitzada pel Museu Sorolla de Madrid i la Fundació Sorolla en col·laboració amb el Museu de Mallorca. Aquesta exposició estem realment contents, ens està duent bastanta feina, però bé, serà una exposició que crec que tindrà molta repercussió.
Unes obres que l'artista va pintar a Mallorca durant la seva estada l'any 1909 i que poden veure per primera vegada en aquesta temporada 2024 a partir de juny d'enguany.
S'exposaran els 12 quadres que va pintar Sorolla quan va venir a 1909. Són 10 de la Fundació Sorolla, un d'una col·lecció privada de Madrid i el desbaluart que mos cedeix quan ells acaben l'exposició a motiu dels 20 anys de celebració. I també volen fer una sèrie d'activitats entorn d'aquesta exposició. La data encara no està per determinar, però serà possiblement a començaments de juny.
I a partir del 14 d'octubre podreu visitar l'al·legoria de la vista i l'olfacte del pintor Bruegel.
I després farem aquesta altra que hem entrat en el programa que se diu El Arte Conecta, que ha fet el Museu del Prado, que ha repartit obres mestres per 18 museus de l'estat, que són museus que són propietat estatal. I en el Museu de Mallorca li ha tocat l'exposició d'esquadro de l'alegoria de la vista i l'olfata de Joan Brueghel de Belús, una obra datada a 1620, una obra barroca mestra.
Per tant, Brueghel, però també Sorolla i aquestes sabates al Museu de Mallorca. N'hem parlat a Maria Gràcia Salvà, Jaume Bernat, com sempre. Moltes gràcies.
Fins aviat.
Acomiadam en Jaume i també acomiadam el programa d'avui. Vos deixam les companyes de l'informatiu vespre. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos. Salut.
Toda la vida un dia.
Toquen les 7.